personal, no, de l'administració, que en l'escola pública, capítol 1 i contractar-los directament. Això seria una mesura concreta. I això ens podíem creure. Mm-hmm. Si vostè me diu, contractaré tal en capítol 1 a tantes, i a cada centre li tocarà això, jo m'ho crec. Però és que això no està sobre la taula, és a dir, cap mesura concreta. Llavors, evidentment, el que nosaltres entenem que és que continuï la deriva, no, dels últims anys, no, i aquesta deriva, doncs, és, en parlem de les coses, parlem de les actuacions, però després no posem fil a l'agulla. Això s'ha de planificar i s'ha de fer.
La consellera també deia que des d'aquestes proves que es van fer la primavera de l'any passat, és a dir, del 2022, uh-huh, també dels resultats que s'havien obtingut de les proves de competències bàsiques, per exemple, que ja s'havien fet canvis i millores. Vostès els han notat, aquests canvis, o creu que poden millorar els resultats de les properes proves?
Aquests canvis a l'escola nosaltres no els hem notat. Li posaré per el cas el decret d'educació inclusiva. Aquest tema és cada any està sobre la taula, cada any estem apretant sobre això. I encara, i això continua sense estar... O sigui, ja fa 7 anys, ara, doncs que aquest decret tenia que haver desplegat perquè està aprovat i no s'ha fet. És a dir, estem en aquesta situació, estem en una situació en la que doncs, les coses diuen que es faran, però després no es posen els recursos, no es posa l'atenció concreta, no es posa doncs, tampoc, no, la política funcional, la política pública funcional. Llavors, sense això, doncs, bueno, ja podem anar dient coses, no? Però realment això no avançarem en l'educació.
En aquesta carta que ha enviat aquest matí la consellera, diu: sabem el paper que teniu les famílies, és clau en l'èxit educatiu, no només amb la implicació en la vida del centre, sinó també en l'acompanyament en l'estona dedicada a l'estudi o a la lectura i també la gestió responsable del consum de pantalles de dispositius electrònics. Creu que les famílies sí que tenen una part de responsabilitat en l'èxit educatiu, com diu la consellera en aquesta carta?
Miri, venim d'uns anys en el que s'ha dedicat a fer el Departament d'Educació és a menystenir a les famílies. A les famílies i als seus representants.
En quin sentit?
I no només això.
En quin sentit s'han sentit menystinguts?
Bueno, doncs ja li dic, no? Portem molts anys que nosaltres, o sigui, en concret, la FAC ha publicat informes en què s'alertaven de coses que estan passant, ha organitzat jornades, hem fet formacions, hem elaborat, no, anàlisis, no, de l'oferta i de la demanda de places públiques, veient que l'escola pública doncs, hi ha una mancança continuada de places públiques i una sobreoferta de places privades, no? Tota una sèrie de coses que portem fent durant molts anys, proposant mesures, no? Bé, i no són ateses, és a dir, no són mesures que ni estan escoltades ni estan tingudes en compte. De manera que ara considerem que és indignant que davant d'aquesta situació i davant d'aquest menysteniment, doncs ens digui a les famílies que facin allò que educació no ha pogut fer, com és regular l'ús de les pantalles o fomentar la lectura o acompanyar a l'infant a l'estudi. Això no significa, i que ningú entengui d'una altra manera, que les famílies no ho hem de fer. Evidentment que ho hem de fer, evidentment. Però això també vostè sabrà que, i tornem una mica doncs, a una de les bases, una dels primers per nosaltres, com la nostra lectura, doncs, dels primers del tema educatiu, doncs, és el nivell de pobresa infantil. Això significa que les famílies que estan en aquest umbral, aquest 27% de famílies que ens trobem en aquesta situació i que els seus fills i filles estan en aquesta situació, probablement no tenen la capacitat. Però no és perquè no vulguin, perquè tots els pares i les mares volem el millor per les nostres criatures, està claríssim, independentment de la teva situació socioeconòmica. Però realment hi ha famílies que això no ho poden donar, perquè precisament potser estan, o sigui, dediquen tots els seus recursos doncs, a poder sobreviure, no?
Que potser no tenen, exemple, no? Que estan... sobre això que em deia, que una cosa no vagi en detriment de l'altra, és a dir, l'escola, per exemple, pot prendre mesures, en el cas que ara em deia, de prohibir o restringir l'ús dels telèfons mòbils, mm-hmm. Però en aquest cas concret, per exemple, els pares al final són els principals responsables que no facin servir aquests dispositius més del compte, sobretot a les hores fora de l'aula, no?
Sí, i tant. O sigui, jo li estic dient que en cap moment les famílies el que fem és donar un xec en blanc a educació, en el sentit de que se n'ocupin ells, és a dir, no és aquesta. No, o sigui, tot i malgrat, no, de que puguem parlar d'algun cas concret o d'alguna, no, que sempre coneixem algú que fa no sé quins o quantos, en realitat, torno a repetir, a les famílies el que volem és el millor per als nostres fills i filles. Llavors es tracta doncs d'intentar acompanyar-les, totes aquelles famílies que poden acompanyar-les. El que dic és que estem en una situació i que no tothom pot fer aquest acompanyament, i per això és necessari doncs abordar com fem, no? Com abordem la pobresa infantil. Per això és tan important, perquè no totes les famílies estan en les mateixes condicions.
Abans vostè ho posava sobre la taula, nosaltres a l'informatiu hem repassat les dades del CEO que han sortit avui. Una de les preguntes que s'han fet és sobre les escoles, i la resposta és que els catalans creuen que l'educació concertada funciona molt millor que l'educació pública, li posen un 7,7 de mitjana a la concertada, mentre que a la pública li posen un 7,1, i és una diferència aquesta de 7,1 a 7,7 que s'ha incrementat respecte a l'any passat. Què me'n diu sobre això? Hi ha aquesta imatge creixent de que és millor portar els fills a la concertada que no pas a la pública, tenint en compte aquests resultats?
Miri, el que nosaltres veiem, no? el que nosaltres veiem és que l'escola pública és l'escola que està escolaritzant, doncs, majoritàriament a l'alumnat en necessitats de suport educatiu, a l'alumnat que té més dificultats per abordar-lo. És a dir, en aquests moments, el 22-23, doncs, el percentatge d'alumnat en necessitats de suport educatiu que escolaritzava l'escola pública, doncs, és del 27%, i en canvi la concertada, doncs, aquest percentatge és del 18%. És a dir, en percentatge, o sigui, que tenint en compte que el percentatge de que l'escola pública doncs acull majoritàriament a més alumnat, en valor absolut aquesta diferència és significativa. Està clar que l'èxit educatiu també, i això ho diu PISA, no ho diem nosaltres, doncs depèn de tots aquests elements, és a dir, en un context en el qual doncs hi ha més vulnerabilitat social dintre d'una aula, la complexitat d'aquest alumnat, o sigui, per tirar endavant és molt més gran. I això suposa que són pitjors resultats si no es donen en compte polítiques per revertir-los. Mm-hmm. I aquesta és la realitat. I llavors, aquestes diferències, miri, en aquests moments, com li deia, no? A l'escola concertada té la sisena hora. ¿Vale? Jo no he sentit que la consellera doncs digui que l'escola pública en farà la sisena hora. No, el que sí que diu és que hi ha un pla, no, per fer activitats extraescolars, no, sense concretar ni com es faran, ni quan, ni qui les financiarà, ni com s'executaran. Vale? Després la jornada escolar, sobretot a secundària. L'escola privada concertada, aquesta jornada és una jornada partida, de manera que tenim el temps de migdia, que això per nosaltres és una bona política, no? Que ha estat una bona política d'ajuda contra la pobresa, no? Doncs establir el menjador escolar universal i gratuït per tothom. I en secundària doncs estaríem aplicant una mesura, no? I l'escola concertada ho té i l'escola pública no ho té. És a dir, que el que veiem és que hi ha un menyspreu continuat del Departament d'Educació cap a la xarxa educativa pública. Llavors, això, aquest sistema, o sigui, això es veu en la manca de places públiques, les famílies estan demanant cada cop més places públiques, una sobreoferta de places concertades, i això suposa que, tot i que l'escola concertada no està acollint el mateix percentatge, ni molt menys, d'alumnat amb necessitats sense de suport educatiu, doncs l'increment que s'ha fet doncs de finançament a l'escola concertada en relació doncs a quatre cursos acadèmics abans, no, amb el pacte de la segregació s'ha incrementat aquestes subvencions destinades a que l'escola privada doncs accedeixi més personal, més alumnat NESE, tres vegades. És a dir, estàvem a 10 milions d'euros i ara estan a 31 milions d'euros. Vull dir que el que hem de posar sobre la taula són tots aquests elements. Una vegada que aquestes dues xarxes fossin, no? Equiparables, que no ho són, ni ho seran per la lògica que té l'escola concertada, perquè moltes famílies el que estan buscant en l'escola concertada és precisament aquesta diferència, és a dir, és sortir, no? d'aquesta diversitat que sí que hi ha a l'escola pública, doncs Llavors podríem dir una altra cosa. Per això nosaltres el que veiem és que el que és necessari doncs assolir, fer una aposta valenta per assolir una única xarxa educativa que no deixi ningú enrere, que sigui que ens garanteixi l'equitat educativa. És que si no, no ens en sortirem tampoc.
Ja per acabar, senyora Tascón, creu que la preocupació entre les famílies ha crescut aquests darrers anys, o abans hi havia preocupacions diferents a les que hi ha avui en dia?
Preocupacions per l'educació es refereix, no? Entenc?
Sí, pels resultats, doncs, per la qualitat, sí, de l'educació, sí. Pel nivell, sí, també de coneixement que es dona ara mateix, sí, a l'escola pública.
Sí, sí. A veure, les famílies són molt conscients, ja li dic, no? Nosaltres com a representant de les famílies portem molts anys fent, doncs fent tots aquests informes, fent tots aquests estudis, no? En els quals estem alertant d'aquesta situació. Les famílies, les nostres AFAs que estan dintre de les escoles, és un tema que s'ho plantegen, és un tema que es tracta. Les famílies en general, hi ha una preocupació perquè, com va dir ell, és que el mateix president ho va reconèixer, no? Que els resultats PISA d'aquest any no sorprenien a ningú. És a dir, tothom, d'alguna manera, ja s'esperaven, perquè havien tingut una sèrie de proves abans que ja alertaven de la deriva que s'estava, que estava tenint el sistema. De manera que les famílies, evidentment, que estem preocupades, i hem estat preocupades durant aquest any. I dels efectes, podem parlar, no? Dels efectes de les retalles que no s'han recuperat, etc. Però l'educació inclusiva que no es desplega, el pacte contra la segregació que no acaba que no acaba de posar-se, la jornada escolar que ningú se l'està plantejant tampoc, no? Amb aquestes ambivalències, no? Amb aquestes contradiccions, no? Doncs miri, un dels factors segregadors del sistema per ser dels més importants és la doble xarxa educativa. Això suposo que l'hem de tenir en compte, és un dels principals factors segregadors. I els últims anys i els últimes, i sobretot tota la deriva reglamentària i normativa que s'ha creat ha estat per consolidar i per donar més recursos a la xarxa educativa privada.
Belén Tascón, presidenta de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya, gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9C.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Bona nit. Bona nit. A veure, mans aixecades aquí a la meva esquerra. Que el Josep Manel i la Laura ja anaven fent comentaris, sí, de l'entrevista mentre anava passant. A veure, Laura, comença
moltes
tu.
Moltes coses. Jo crec que és normal que hi hagi una certa incomoditat respecte a les mesures que va plantejar la consellera, perquè realment semblaven més una llista de bons propòsits, que no nego que hagin de tenir aquest esperit, òbviament, però era difícil d'entendre de quina forma es posarien en pràctica o de quina forma s'aterraven en la realitat, no? Per tant, jo puc entendre que hi hagi una incomoditat amb això, igual que pot haver una incomoditat si la FAC percep que durant tots els anys previs ha fet arribar al Departament d'Educació un seguit de propostes, informes i producció interna que havien fet per detectar els problemes i com resoldre'ls, i que han estat o s'han sentit menystinguts. Per tant, és evident que existeix aquesta desconnexió. Jo crec que els resultats de l'informe PISA s'han abordat d'una forma molt erràtica, tant per part de persones que tenen responsabilitats actualment en el Departament d'Educació com persones que les han tingut, no? S'han atribuït, primer es van atribuir a la sobrerepresentació d'alumnat nouvingut, que va haver-hi una rectificació amb això, però jo penso que l'imaginari a partir del qual es fan aquestes declaracions és molt perillós, tenint en compte l'auge de discursos racistes i xenòfobs de la nostra societat, i altres, una exconsellera d'Educació que ho va atribuir a més a que ara es parlés a les aules de més qüestions com, per exemple, el feminisme o el canvi climàtic, no? Que en qualsevol cas això enriqueix o crea ciutadans crítics. Però jo crec que moltes de les coses que deia l'entrevistada tenen molt de sentit si anem a parlar de l'estructuralitat dels problemes que existeixen al sistema educatiu, i això implica parlar de l'infrafinançament endèmic que existeix en el sistema educatiu. La Llei d'Educació de Catalunya diu que s'ha de destinar el 6% del PIB en ensenyament, i estem lluny d'aquest percentatge. Les retallades, i així ho denuncia bona part de la comunitat educativa, no s'han revertit. La qüestió de la segregació, és cert que l'existència de la doble xarxa pública i privada concertada no és l'únic element segregador. La segregació va per barris i a vegades dins la pròpia xarxa pública, però sí que és cert que un dels principals elements és la presència d'aquesta doble xarxa finançada igualment amb recursos públics, i que tot i que existeix el pacte contra la segregació. És la xarxa pública la que assumeix, com ara deia l'entrevistada, la major part d'alumnat en situació vulnerable o amb necessitats educatives especials, no? I tot el tema de la pobresa infantil. Per tant, podem tenir molts debats al voltant de les noves metodologies d'ensenyament, al voltant de l'ús de les tecnologies mòbils, dels dispositius mòbils, etcètera, etcètera. Es poden tenir molts debats al voltant del sistema educatiu i de què està fallant. Però jo crec que fins que no atenguem les qüestions estructurals que generen molta desigualtat i que probablement són el caldo de cultiu perquè hi hagi totes aquests mals resultats o aquests mals indicadors, crec que no estem avançant en cap direcció correcta.
Sí, Manel.
Mira, a veure, primer jo crec que estaria bé, a veure, perquè jo tampoc vull aquí assumir la defensa ni de l'escola pública ni de la concertada, però estaria bé escoltar també, perquè clar, aquesta senyora estava parlant una mica en nom de l'escola pública, no? I estaria bé també escoltar...
Bueno, parlava en nom de les famílies, eh?
Sí, parlava en nom de les famílies, però evidentment el que feia era una defensa de l'escola pública i d'alguna manera recriminant que hi havia una sèrie d'elements que afavorien la concertada. A veure, jo crec que hi ha coses, per exemple, un element molt important que jo crec que sempre hem de tenir en compte: el cost d'un alumne de l'escola pública és 3 vegades més que el de la concertada, pagant, o sigui, del que paguem dels recursos públics. Ho dic perquè si en aquests moments eliminéssim l'escola concertada, el que hauríem de destinar a l'educació seria 3 vegades més, d'acord? És a dir, aquest és un element per tenir en compte. Després, hi ha elements ideològics, que hi ha gent que no vol portar la gent als seus fills a la concertada, o que els vol portar a la pública per elements religiosos o ideològics, i això jo crec que és una decisió lliure que està basada en la llibertat d'elecció de centre que garanteix la Constitució, no? O sigui, no només per això. I després, és veritat, això ho estàvem discutint, però amigablement, no? És veritat que la majoria d'alumnes nouvinguts van a la pública, però des de fa temps també arriben a la privada. I la pública té més recursos, perquè té les aules aquestes d'acollida.
Estàs segur que té més recursos?
No. Més recursos per...
Cada any ha augmentat el pressupost.
Deixeu-me acabar. Té més recursos per acollir aquests alumnes que els que té la concertada. Per acollir aquests alumnes. O sigui, aquesta era la frase sencera, d'acord? Cosa que vol dir que, per exemple, perquè això jo conec casos molt concrets, que si a tu t'arriba, com està passant, t'arriba ara, un alumne del Senegal, o de, saps, que no coneix ni el català, ni el castellà, ni cap idioma, a la pública o la concertada, a la pública tenen la disposició, encara que és molt poc, i haurien d'augmentar els recursos, de tenir una hora o dues hores amb una aula d'acollida a la gent que arriba ara per intentar fer, mentre que la concertada, la majoria de les escoles concertades, arriben i directament estan a l'aula sense entendre absolutament res.
I no 21.
D'acord, hem veiat quedat que...
És substancial.
Ja he dit que la majoria van a la pública, però és que per aquest alumne i per la resta
és
una dificultat.
És molt diferent.
És molt diferent, i a més a més, és que malgrat que el percentatge és diferent, ha sigut la xarxa privada la que ha anat augmentant any rere any els seus pressupostos.
Un moment, perquè amb això a vegades també... A veure, primer, l'escola... Estem passant normalment a Barcelona, on les escoles concertades, la majoria, estan situades als mateixos barris i les escoles públiques estan amb uns altres.
No.
Sí, la majoria d'escoles concertades a Barcelona estan... La majoria estan...
La majoria sí, però l'altre dia, per exemple, al Món a RAC1 van entrevistar el director de l'escola Badruna del Raval,
que està al barri del Raval.
La
conec perfectament.
I que va explicar, doncs, em sembla que tenia alumnes de 27 nacionalitats diferents.
Bueno, per això dic que clar, en els llocs on hi ha escola concertada, en aquests barris també hi ha molta diversitat. El que passa és que la majoria de les escoles concertades estan en llocs on els immigrants o els nouvinguts no hi viuen. I aleshores, quan parleu dels enviem, estem parlant de gent que potser que tenen el mateix dret a escollir l'escola pública i, si pot ser, a prop de la seva casa, que els hem d'agafar d'un barri de Barcelona i portar-los a un altre que està a l'altra punta. Vull dir que això també s'ha de tenir en compte.
Però que la diferència, o sigui, la persona que acaba d'arribar i vol portar els seus fills a l'escola no sap com funciona.
No, clar.
O sigui, la diferència no és que ells triïn anar a la pública o no. La diferència
no,
és que... Un segon. En el barri benestant, on sí que hi ha col·les públics i col·les concertats...
I privats.
I privats... Bueno. La gent de determinada classe social mai escollirà la pública. Per tant, aquesta diferenciació entre...
No és cert,
on és que...
No és veritat, eh?
O sigui, majoritàriament és el que passa.
Bueno, als barris on hi ha... A Sant Gervasi, per exemple, que hi ha moltes escoles també públiques, hi ha molta gent que prefereix l'escola pública, per exemple, els elements que ja deia abans, per elements ideològics.
Però insisteixo, quan escuix la concertada allà, no l'escuix perquè sigui... majoritàriament perquè sigui de no sé quina ordre religiosa. Hi ha un element, però el percentatge és molt més baix. És perquè si va a la pública està plena d'immigrants. O sigui, aquest argument
Insisteixo que això no val per tots els barris, però bueno,
de totes formes,
ni per totes les ciutats.
Però ho he escoltat la Núria, després el Rafa la Núria, encara no l'hem sentit.
Està sobre la taula, això. I que estigui sobre la taula, només que estigui sobre la taula ja és un element suficient com perquè s'abordi d'una altra manera.
Núria i després Laura.
Sí, jo crec que la carta de la consellera, com ha dit abans el Josep Manuel, anava ben intencionada perquè volia acostar-se a les famílies després d'uns resultats pèssims de PISA, el que passa que li ha sortit malament precisament per la reticència ja existent prèvia d'aquesta plataforma envers les polítiques de la consellera. Jo crec que el problema bàsicament del govern és que no s'ha entès el que farà respecte als mals resultats de PISA. I no ho han entès les famílies. Ahir va haver un xoc important de l'oposició amb el president de la Generalitat perquè tampoc estaven d'acord amb les mesures preses després que el president anunciés doncs, una cimera per consensuar-les amb tots els grups, i crec que hi ha hagut una gestió molt erràtica, primer per apuntar la immigració com a causa dels mals resultats i després rectificar, i després per no assenyalar un rumb clar del que volia fer. A partir d'aquí, jo no sóc experta en educació i crec que els resultats PISA el que fan és augmentar els prejudicis que té cadascú respecte al sistema educatiu.
En general.
Llavors, la posició que pot tenir cadascú respecte a quins són els problemes de l'escola, doncs quan hi ha uns mals resultats i no hi ha un diagnòstic clar per part del govern amb unes solucions concretes sobre la taula, doncs provoquen que cadascú des de la seva posició doncs la reforci. I en aquest cas jo també puc tenir els meus, no? I una altra cosa que no s'ha tret aquí fins ara són els mètodes, els nous mètodes que s'han introduït a l'escola, i jo, per instint, no sóc experta, repeteixo, tendeixo a pensar que no passa res per posar notes, coses que en els últims anys doncs, ha semblat que no se'n podien posar, que no passa res per memoritzar certs coneixements, o que s'han introduït nous mètodes que requereixen potser també un seguiment molt exhaustiu per part de les famílies, i que no totes les famílies tenen els recursos per dedicar-se doncs, a fer aquest seguiment de l'educació
dels que deia ara la Belén Tascón, també, no? Ara, que no totes les famílies poden tenir la mateixa implicació tampoc amb els seus fills.
I aquí enllaço amb el tema de les pantalles. Quan la consellera diu a les famílies que han d'estar alerta amb la qüestió de les pantalles, té raó, però és que venim d'unes setmanes en què el govern no ha mostrat una posició clara sobre què fem la regulació dels mòbils a les aules. Ara el Ministeri sí que ha dit que vol forçar les autonomies doncs, a prohibir-los almenys a primària, si no recordo malament, però el govern tampoc ha pres una posició perquè deia que no volia imposar i que volia deixar que cada centre discutís, que no d'entrada és com una via per propiciar el consens, però que també es pot percebre com una manca de rumb i de no saber què fer amb la qüestió de les pantalles als mòbils, i el fet que ara ho atribueixi a les famílies, doncs suposo que ha generat aquesta reacció de la plataforma per la manca de rumb que perceben.
Laura.
No, sí, és que estic bastant d'acord amb el que planteja la Núria. De fet, jo ho deia, o sigui, estic d'acord i ho plantejava al principi, que jo crec que es poden tenir molts debats al voltant de les noves tecnologies, es poden tenir debats al voltant del mòbil o es poden tenir debats al voltant de les metodologies, que no ens correspon a nosaltres, els correspon als experts, evidentment, no? Però jo crec que al voltant, és el que intentava dir al principi, que jo crec que al voltant del sistema educatiu hi ha dades que són objectives, hi ha dades relatives al finançament que són objectives, hi ha dades relatives a la pobresa infantil que són objectives, l'informe de l'UNICEF de la setmana passada, no? Que parlava d'aquest 25,5% de 27,5% perdona, d'adolescents i de nens que estan en situació de pobresa. I hi ha qüestions estructurals com són les retallades, i hi ha qüestions que estan més canalitzades per professionals que també en saben molt més que nosaltres en relació amb la segregació, que puc estar d'acord perquè la llei permet a dia d'avui que una família triï en aquesta existència de la xarxa pública i privada, triï on vol escolaritzar la seva criatura. Existeix aquesta possibilitat i, per tant, és molt legítim fer-ho. Però sí que hi ha hagut molts informes de molts experts que expliquen que és el principal element que causa una desigualtat entre els alumnes. El principal, l'existència d'aquesta doble xarxa, que, com et deia abans, no és l'únic element, però sí que és el principal. I a mi em sembla, però, i això és la meva interpretació, que l'escola ha de servir justament perquè hi hagi igualtat entre les persones que en són usuàries, no? És un element, un element de relació entre iguals. En el moment en què existeix una discrepància en funció del nivell d'estudis de la família, en funció del nivell adquisitiu, etc, etc, jo trobo que no està complint una de les seves principals funcions socials, que és justament aquesta.
El problema és que, a veure, en realitat estem d'acord amb el discurs de fons. El que passa és que l'escola no deixa de ser un reflex molt sovint de la realitat social, és a dir, aquesta desigualtat existeix en la societat i aleshores l'escola ha d'intentar combatre-la, però no la pot evitar, no la, saps? O sigui, quan jo deia hi ha gent que viu en un barri i si els, o sigui, clar, potser els hi pots informar millor de quins són els seus drets quan arriben, però normalment el que voldran és portar el seu fill a una escola que estigui a prop del seu barri, clar, si viuen on viuen, saps? O sigui, aquest és el primer element de discriminació, és aquest, és on puc viure, si és que puc agafar una habitació o en quin lloc em puc residir quan sóc un nouvingut. És a dir, no me n'aniré a Pedralbes, perquè no podré. Me n'aniré al lloc on estigui i allà tindré l'oferta que tingui. I a més estem pensant a Barcelona, però jo estava pensant, per exemple, que hi ha altres ciutats. Clar, jo visc en un lloc que és un lloc privilegiat en general, però que l'escola pública està plena de gent amb molts recursos, que és Sant Cugat, per exemple, perquè l'escola pública és molt bona, sobretot la primària. I són escoles moltes noves, perquè en aquests darrers anys hi ha hagut un boom de natalitat, que ara ja s'ha aturat, però que durant una època va ser molt, molt gran, i van haver de construir moltes escoles públiques, i també hi ha moltes concertades, i en canvi hi ha molta gent que podent escollir per la raó que sigui una o una altra, i que les té més o menys a prop, l'escola pública o la concertada. És a dir, això depèn de cada municipi.
Però és que tu ho estàs dient, Silvia, jo crec que precisament que aquesta és una de les claus, que és el nivell o el poder adquisitiu de les famílies. En un municipi com el que tu estàs posant un exemple, que és Sant Cugat, on té una de les rendes per capita...
Perquè hi ha pobresa, hi ha molta pobresa.
Sí, però en general té una de les rendes per capita més altes de tota Catalunya. Per tant, aquest sí que és un element diferenciador que... el govern hauria de posar remei perquè aquestes diferències fossin
menors. Però el que vull dir és que llocs com a Sant
Cugat... En altres llocs.
En altres llocs, vale. Vull dir, el que vull dir és que tant de bo fos així a tots els llocs en què la gent pogués escollir l'escola pública o privada en funció de determinats criteris, com pot ser la proximitat, o com pot ser elements ideològics, o perquè creu en l'escola pública, o en una escola laica, o perquè vol que els seus fills tinguin una educació religiosa o d'una altra mena, no? Tant de bo. És a dir, que no sigui per elements econòmics, però que això és un reflex de la societat, sobretot en segons quin, sobretot evidentment a Barcelona, però en altres ciutats o altres pobles on això no passa, com passa també al revés, hi ha llocs on no hi ha oferta d'escola concertada perquè no s'han pogut sostenir, no? I després una altra cosa sobre el que deia la Núria, que la Núria parlava, és que, a veure, no cal ser un expert, i jo ara no sóc un expert en pedagogia, però sí que sóc un professor universitari que torno a repetir que veig com arriben els alumnes. No cal tenir instint, és sentit comú, Núria, és a dir, quan tu deies això, estic totalment d'acord en que, o sigui, hi ha un consens en que la forma d'ensenyar aquests darrers anys ha canviat, i hi ha coses que segurament s'ha de reflexionar si són o no les millors, com per exemple si s'ha de memoritzar o no, si s'ha d'utilitzar o no segons quin tipus d'avaluacions o de qualificacions, si l'ensenyament comprensiu aquest, que és gran bona voluntat que en el seu dia va fer la LOCSE, no? de que ningú es quedés enrere, si ha servit, perquè després la realitat és que molts centres públics i concertats fan grups diferenciats, i això és una realitat, perquè al final és l'única manera de que hi hagi gent que pugui avançar perquè té més capacitat i els altres els pugui ajudar si hi ha recursos, però si els ajuntes a tots al final es perjudiquen uns als altres. Vull dir, hi ha moltes idees que no és l'instint, és que és el sentit comú, i hi ha coses que és evident que no estan funcionant perquè quan arriben a la universitat, insisteixo, es veu que no funcionen, i es veu, i a més de molta, molt sovint, sense distinció. Jo estic a dues universitats, una privada i una pública, i ve gent a la privada, normalment venen de la privada, però la pública venen de tot arreu. Doncs a vegades tinc alumnes que són molt millors els de la pública, a l'autònoma, per exemple, que els que venen de la
privada. Són alumnes que arriben a la universitat, també hauríem de veure
sí,
el cribatge
claro,
que existeix també en termes de renda de qui arriba a la universitat i qui no.
Efectivament, i aquí hi ha una criba molt important, perquè aquell ja no arriba, doncs aquests, segurament molts d'aquests, la majoria vindran de la pública.
Rafa, per anar tancant aquest tema ja.
Sí, només ara comentàvem les diferents metodologies, el sistema ha canviat, potser els hauríem de repensar, i és veritat, i segurament no s'ha avaluat prou les conseqüències dels canvis metodològics, però hi ha una altra cosa, que una pregunta que quan la fas és molt difícil rebre una resposta, i és si s'ha preparat suficient el professorat per aplicar aquesta nova metodologia. La immensa majoria del professorat que està exercint, de mestres i professors, estaven preparats per fer un altre tipus d'escola, diguéssim. De sobte, entre cometes de sobte, això ha canviat, i no sé si la formació ha sigut suficient o si ha sigut l'adequada. I una altra cosa, si el sistema, i abans ho comentava la Núria, si el sistema canvia i requereix una major implicació de les famílies o estar-hi més a sobre, ja no només és si la família pot o no, que totes no poden, és també la família sap com fer-ho. Si algú s'ha dirigit a aquella família i li ha dit, mira, a partir d'ara no només hauràs de controlar que el teu fill se sàpiga les taules de multiplicar, és que resulta que aquest tipus de treballs s'hauran de fer a casa, això que farem al col·le a casa ha de tenir en aquesta rèplica perquè no sé què, tot això. Ostres, em costa molt de creure que totes les famílies hagin rebut això.
I que puguin posar-ho en pràctica.
I que puguin posar-ho en pràctica. Però si a sobre ningú els explica, fins i tot a les famílies que poden o que podrien posar-ho en pràctica, és evident que el sistema no pot funcionar mai, per més que la metodologia sigui bona, que no ho sé, ho desconec, tampoc soc expert en la cosa.
Núria, per acabar.
Jo deia això de l'instint perquè entenc que si...
Parla la raó, que consti que...
Sí, però vull dir que he començat dient lo de l'instint i que no soc experta perquè entenc que si han aplicat una determinada metodologia des del Departament d'Ensenyament és perquè hi ha hagut uns experts que s'ho han mirat abans, no? I per tant hi havia una bona voluntat en principi, no?, d'innovar en la metodologia per millorar doncs l'educació dels joves. El que passa que crec que amb els resultats ja es pot dir que no ha funcionat. I estic molt d'acord també en el que deia el Rafa, que és una cosa que tampoc s'ha acabat de tractar gaire, que és la formació dels mestres en funció de les metodologies que tu pots aplicar, i en un sentit més ampli també. O sigui, s'estan formant bé els mestres, i no vull donar la culpa als professors dels resultats, però també es pot posar a l'ull a veure quin tipus de formació se'ls està donant i quin tipus de mestres estan sortint de la facultat, perquè això mai s'ha acabat tampoc d'abordar de cara. I amb la qüestió de la metodologia, per exemple, un dels dubtes que a mi també m'ha generat totes aquestes noves tendències és la qüestió dels deures, no? Per què no es poden posar deures ara, o és millor no posar deures? A mi aquí el sentit comú, com deies tu, també em porta a pensar que és millor treballar una mica a casa que no fer-ho, i això crec que a la nostra vida habitual ens passa en tots els àmbits. Si tu treballes més un tema, doncs l'assumeixes més, i en el tema de les noves tecnologies per mi és diferent com a adulta llegir una cosa a un llibre en paper que llegir una cosa en una tablet. I si per mi és diferent, una persona que està en un desenvolupament encara cognitiu, penso que és molt millor també un suport de paper que no pas un suport digital. I sense ser experta ho dic, que vull dir que pot ser que hi hagi evidències científiques que diguin el contrari, però per experiència pròpia em sembla que no és així.
Passant 2 minutes de 2:15 de la nit, deixarem aquí aquest tema, perquè n'hem parlat molt aquests darrers dies, hem intentat oferir diferents punts de vista, donar veu tant a mestres com a professors universitaris que estan formant aquests mestres, també als pares, a la conselleria, i segur que en seguirem parlant, perquè com deia abans el Silva, aquests resultats no canviaran d'un dia per l'altre, i encara hi haurà molta anàlisi a fer sobre aquesta qüestió. Fem una pausa i quan tornem parlarem d'aquesta reunió que hem sabut que avui, que mantindran Pedro Sánchez amb Carles Puigdemont cara a cara. Ara sentirem també què és el que ha dit, però, Pedro Sánchez al voltant d'aquesta trobada, i el que ha dit Jordi Turull, perquè de moment no se sap ni el lloc ni la data, i també recordarem avui els 20 anys del pacte del Tinell. 20 anys, Silva, no sé si tenies al cap que feia 20 anys d'això.
Em mires a mi perquè sóc el boomer de la taula.
Home, perquè a veure, sí, potser la Laura se'n recorda, però em sembla que devia ser molt jove, la Núria també sabia... Tu, Rafa, també te'n recordes, no, una mica?
Sí, jo ja voltava... Ja voltava per aquí.
Va, una pausa i ara seguida en parlem.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Connectar amb un món on tot es mou ara és possible. Amb CaixaBank FX Now Wallets, la teva empresa pot enviar i rebre pagaments internacionals en més de 50 parells de divises. Aquí, allà i ara. Descobreix FX Now Wallets a CaixaBank.es o a la teva oficina més propera. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
M'he enamorat aquest Nadal del carro de Caprabo i de l'IVA de regal.
Aquest divendres i dissabte 15 i 16 de desembre, a Caprabo i a Caprabo a casa, emporta't l'IVA de la teva compra acumulat a la targeta Club Caprabo. Mantenim els preus del 2021 dels teus imprescindibles per Nadal. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
La Caixa Regal Òpera del Liceu, el regal que perdurarà per sempre. 6 òperes i 4 ballets per escollir. Carmen, la Cenerentola, el Llac dels Cignes. 2 entrades a les millors zones del teatre per només 195 euros. Regala una nit inoblidable d'òpera o dansa. Entra a liceu.cat i compra-la amb enviament a domicili.
Cuidar-te, que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Som a l'era de la intel·ligència artificial, una revolució privada que converteix les grans tecnològiques en agents geopolítics. Canviarà el món i les nostres vides, i s'hauran de trobar fórmules per regular-la. Vanguardia Dossier analitza l'era de la intel·ligència artificial i l'impacte que tindrà a les nostres vides. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Vins i Licors Grau presenten 360 graus, un podcast sobre l'univers del vi amb Joan Maria Pou. Un recorregut per conèixer més sobre les vinyes, destilats i licors.
El podcast que mira el món del vi cada dia des d'un punt de vista diferent.
És de que l'home coneix el vi, va descobrir un dels elements importants en una cocció.
El vi no deixa de ser un reflex de la manera de fer d'un territori, d'una identitat.
360 graus. Els dimarts, cada 15 dies, fes-ne un glob a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 9 i 36 minuts, avui hem sabut aquesta suposada trobada entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont. Dic suposada perquè mentre Jordi Turull de Junts ha estat molt clar en que sí que es farà aquest cara a cara i que sí que el PSOE, evidentment, n'està assabentat, Pedro Sánchez li han preguntat des de Brussel·les i, si us sembla, recuperem quina és la resposta que ha donat sobre aquesta trobada amb Carles Puigdemont.
Mi agenda es pública, es absolutamente transparente. Lo que tengo es una reunión con el presidente de la Generalitat el 21 de diciembre.
Aquesta reunió que té en Pere Aragonès dijous de la setmana que ve. Això és el que ha dit Pedro Sánchez sobre aquesta trobada. Que ha dit que no ho té apuntat a l'agenda, però tampoc ha dit que no s'hi vagi a trobar.
No, dit el mateix, no?
I ara sentim què és el que ha dit el secretari general de Junts, Jordi Turull, aquest matí aquí al Món a RAC1.
Perquè les coses es fan d'aquesta manera i, per tant, jo vaig a un mitjà de comunicació, hi havia molta expectació si ho havia trobat o no, diré això, i diu, sí, ho pots dir, ja està, perquè és el que hem quedat, és el que hem quedat, i, per tant, quan has quedat amb una cosa, la pots dir.
Amb qui ho ha pactat Jordi Turull de dir-ho això avui?
No, jo avui li he dit en Santos, dic, escolta, i això, i ho diré, diu, sí, cap problema.
Cap problema? Ell va parlar amb Santos Cerdán i cap problema. I li ha dit que ho podia dir.
Bueno, podia dir que es veurien, però tampoc ha dit ni hora ni lloc. Per tant, els dos estan dient el mateix.
No existeix encara. No,
per tant, estan dient el mateix. O sigui, un no ha negat que es veurien, el que ha dit que no té l'agenda, i l'altre ha dit que es veuran, però no ha dit quan, perquè no està a l'agenda.
En tot cas.
I sobretot, perdona, serveix per, d'alguna manera, arreglar... Això que va, no sé, aquest missatge sobre la convivència i tal, tan maco, que ahir es van trobar en el Parlament de Brussel·les i estaven a 2 metres de distància, no es van ni mirar, saps? Aleshores, suposo que algú ha dit, home, tanta convivència, tant diàleg, doncs potser que concretem que ens veurem algun dia, encara que no diguem quin dia. No.
Més enllà d'això, que no hi hagi ara de moment data, que no hi hagi lloc, que Pedro Sánchez doncs no ho tingui apuntat a la seva agenda, el fet que es produeixi o que esperem que es produeixi aquesta trobada cara a cara entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont, creieu que suposa, perquè recordo aquests mesos previs, no?, que dèiem, però hi haurà realment aquesta trobada, es veuran cara a cara, i ara sembla una cosa més que evident, no?, que es produirà, Núria.
Sí, jo crec que és una foto que ha buscat Junts des del principi, perquè en les negociacions de la investidura ja volia aquest reconeixement de Puigdemont com a interlocutor, ho va fer Yolanda Díaz amb un gest anant a Brussel·les, i també volien que ho fes Pedro Sánchez, un alt dirigent del PSOE. Finalment el PSOE ho va delegar a Santos Cerdán i per això es va produir la foto, però a Junts sempre li ha interessat doncs, que sigui Pedro Sánchez, perquè significa una legitimació de Puigdemont mentre està perseguit pel Tribunal Suprem. I recordem que fa pocs mesos Sánchez parlava de Puigdemont com un fugado de la justícia, i ara el fet que es pugui trobar amb ell per parlar del conflicte polític o de la investidura o de les relacions de Junts i el PSOE a l'Estat, doncs és un pas endavant per Junts, i per això ho estan forçant.
Però és evident que abans de la investidura Pedro Sánchez no es podia permetre aquesta imatge amb Carles Puigdemont.
Home, clar, per això no ho va acabar fent.
Però si deia exactament el contrari, és el que recordava la Núria, o sigui, estava dient que el portaria aquí davant de la justícia, no? Deia això.
No, però em refereixo ja més proper cap a, o sigui, en negociacions ja sobre l'amnistia, quan encara no hi havia hagut la investidura.
Després de les eleccions.
Ah, val. Sí, després de les eleccions.
No, és que m'ha semblat entendre que deies abans.
No.
Durant la campanya, no?
El que passa que quan Sánchez havia d'anar a Estrasburg al setembre, Puigdemont ja esperava que hi pogués haver una mena de foto en aquell moment, però Sánchez va suspendre el viatge i ha fet al final la compareixença aquesta setmana. Vull dir que és una foto que Junts busca des de fa temps.
No, jo pensava que realment la dreta, el Partit Popular, la trobada que problematitza més, de fet avui Cuca Gamarra deia que Pedro Sánchez és un titell en mans de Puigdemont, és justament la trobada entre el líder de Junts i Pedro Sánchez, no tant la trobada amb Esquerra Republicana, lògicament perquè a més a més seria la trobada amb un president de govern, però vull dir que sí, però de totes formes jo crec que Pedro Sánchez, quan diu que no ho té agendat, no ho ha descartat, per tant és molt probable, i si Turull ha fet aquestes declaracions, és perquè alguna informació prèvia al voltant de tot això hi havia. El que passa que jo crec que quan Pedro Sánchez no ho descarta, però diu que no ho té agendat i tira una miqueta la patada cap endavant, és justament perquè vol evitar o perquè sap que això és el que realment fa que la dreta del Partit Popular conflictui. En tot cas, tu deies...
No només la dreta, perdona, segurament...
La dreta i l'extrema dreta.
No, i una part dels seus propis votants.
I evidentment una part dels seus propis votants. Tu deies que ahir no s'havien gairebé ni mirat a la cara. Jo és que crec que ahir, bàsicament, cadascú dels dos, tant Puigdemont com Sánchez, van anar al Parlament Europeu a explicar els seus propis relats, no? En el cas de Pedro Sánchez, per erigir-se com a front davant l'extrema dreta i els pactes de govern que s'han rubricat, i Puigdemont per parlar de la qüestió del català. Però si t'hi fixes, malgrat que no es van parlar o no es van ni mirar la cara com deies, no? I que Puigdemont li va retreure al govern espanyol que no hagués aconseguit l'oficialitat del català i va amenaçar, no? amb les conseqüències que això podria tenir, la desconfiança que s'estava generant, no hi ha hagut cap moviment dintre de Junts, no? És a dir, i de fet el dia següent el secretari general surt dient que hi haurà una trobada. Vull dir que al final tothom busca una miqueta emetre el seu relat per la seva capelleta, jo crec.
Rafa.
Jo crec que la reunió entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont no només és veritat que és una foto molt buscada per Junts des de fa molt temps, de fet dies enrere ja deien des de Junts que buscarien la foto en el propi Parlament Europeu i no es va produir, suposo i entenc, perquè el PSOE i el president del govern no van voler, i també perquè jo crec que l'estratègia de Sánchez passa per fer aquesta reunió com a secretari general del PSOE i no com a president del govern. Que és allò de que quan un polític es posa un barret o l'altre i no deixa de ser-ho i tal. D'acord, però aquesta reunió en si, el titular serà l'existència de la reunió. O sigui, el contingut segurament serà molt més pobre que la simbologia de la reunió. I això provocarà que ja ha passat una pantalla, o sigui, Puigdemont ja serà completament legitimat com a interlocutor a tots els efectes, i dos, per a la gent a la que no li agrada aquesta imatge, o que la pot criticar des del socialisme i des de la dreta i l'ultradreta, ja està, ja l'has tingut, ja l'has vist. Estaràs dues setmanes dient que aquella foto és horrible i tal, i a partir d'aquí, aquest argument cau. Ja està, la reunió ja s'ha produït. Ja no tindràs a Cuca Gamarra, a la Bascal, a no sé qui, dient que acabarà reuniéndose con un fugado de la justícia. Sí. Pues ja està, ja s'ha reunit, ja tens la foto, ja està, és igual. Vull dir, és una pantalla que passarà. Per tant, independentment del contingut de la reunió, que ja et dic, m'estranyaria molt que fos massa profund, diguéssim, és la reunió en si el que interessa a totes les bandes, no, a una per legitimar un interlocutor i a l'altra per passar la pantalla.
És com l'acord que van signar entre el PSOE i Junts, que al final l'important era l'acord, no el que deia l'acord.
No, el que volia dir és que després quan Pedro Sánchez diu jo l'única reunió que tinc agendada de moment és amb Pere Aragonès, és perquè un està parlant com a president del govern, uh-huh, i aquesta sí que sortirà a l'agenda com a president del govern.
Ho veurem,
i
aquí tinc els meus dubtes. Ho comprovarem quan passi.
Revés.
D'acord? Apunta.
De què tens els dubtes?
Tinc dubtes
de si
Pedro Sánchez... Apunta. Si Pedro Sánchez anirà a Brussel·les com a secretari del PSOE o com a president del govern.
El no, Rafa diu... a Brussel·les anirà com a president del govern perquè tindrà un acte, vés a saber on.
No, però això no es pot fer.
Com que no es pot fer? Però si està per un mítin a Sevilla, com que no s'ha de fer per una reunió amb Puigdemont?
Clar que es pot fer. El que vull dir és que no pots anar allà com a president del govern i després dir que et reuneixes amb ell com a secretari del PSOE.
Que vagi com vulgui.
Que vagi
com vulgui, però tothom sabem de què estem parlant.
La foto és la bona. Però el que em referia és que després l'altra reunió, que és la que tindrà amb Pere Aragonès, la reunió en si no té massa, o sigui, no té massa xitxa. És una reunió entre el president del govern espanyol i el president, i un president de la Generalitat de Catalunya. Que, a més, el president del govern espanyol, com que acaba d'agafar el càrrec, el que farà serà passar-se per tots els les seus dels governs autonòmics per reunir-se amb tots els presidents. Per tant, la reunió en si no serà tanta notícia com el que es pugui parlar en aquella reunió. Que el contingut sí que tindrà més interès que l'existència de la reunió. En canvi, la de Junts i la del Carles Puigdemont, la importància és la reunió.
Doncs parlant de fotografies i d'imatges, avui fa 20 anys d'una d'aquelles imatges que també han passat una mica a la història política de Catalunya, que és aquest pacte del Tinell, que fa 20 anys que es va signar. Els protagonistes, sí, 20 anys,
Jo consti que jo ja no tenia cabell. O en tenia poc.
No, a mi em va impactar, i quan vam dir, ostres, demà fa 20 anys, doncs la veritat és que em vaig quedar una mica sobtada. Perquè
te'n recordes, també?
Ho recordo. Això ja vull... vol dir que comencem a ser... No estava treballant, no. Em sembla que anava a l'escola, encara.
A l'escola, imagina't.
Però sí que ho recordo.
Eres una friqui de la política, no?
Home, però és una foto que després s'ha repetit moltes altres vegades i que va marcar, doncs, un moment polític important. Recordem, aquella imatge. Pasqual Maragall, Josep Lluís Carod Rovira, Joan Saura. Qui em va quedar fora, per tant, va ser Artur Mas, que es presentava per primera vegada amb Convergència després de 23 anys de Jordi Pujol al capdavant. Ara, si voleu, després en parlarem, però avui precisament volem parlar amb Artur Mas per saber com recorda i també què va suposar aquell moment. President Mas, bona nit i gràcies per atendre'ns.
Molt bona nit.
20 anys ja d'aquell pacte del Tinell. No sé si li sembla que hagi passat realment tant de temps, perquè jo quan veia aquesta xifra em cridava l'atenció.
Ha passat molt de temps, certament, i a més, ara ho diré metafòricament, però ha plogut molt.
Tant de bo hagués plogut molt.
Exacte, però vaja, en un altre sentit ha plogut molt. Han passat moltes coses.
Com recorda vostè aquell moment? M'imagino que devia ser una patacada grossa en aquell moment, no?
Clar, per mi va ser un moment especialment difícil, perquè jo en aquelles eleccions que m'enfrontava Pasqual Maragall, que era el candidat del Partit Socialista, eren les meves primeres eleccions després de la llarga etapa del president Pujol. I per tant, per mi era una prova de foc. Jo sortia clarament com a perdedor d'aquelles eleccions, ningú donava un duro perquè poguéssim guanyar, i finalment, contra tots els pronòstics, vàrem quedar primers. Vàrem treure 46 diputats per 42 al Partit Socialista, amb en Pasqual Maragall al davant. I per tant, per nosaltres va ser una gran, gran, gran victòria, encara que la distància era curta, però partint de la base que nosaltres doncs estàvem molt avall en les enquestes i en la intenció de vot, doncs va ser realment, vaja, una victòria molt treballada. A partir d'aquí, doncs, vàrem intentar fer un pacte natural entre partits catalanistes, concretament amb Esquerra Republicana, però a poc, doncs, ho van anar manint tot plegat entre el primer tripartit, per tant, Iniciativa d'aquella època per Catalunya, Esquerra Republicana i el Partit Socialista, i poques setmanes després va passar el que ja era molt evident, que es va fer aquest primer tripartit.
Si no recordo malament, vostè després d'aquestes eleccions havia marxat a les Canàries pensant que potser seria president, com deia ara vostè, amb el suport d'Esquerra. Qui l'avisa que aquestes negociacions amb els republicans doncs potser no estan anant tan bé com s'esperava i que hi ha aquesta possibilitat que no sigui president, tot i haver guanyat aquestes eleccions? O sigui, si se n'assabenta mentre era a les Canàries mateix?
No. Jo vaig marxar a Canàries amb la meva dona 3 dies aproximadament per fer una mica de descans en allà després de mesos i mesos d'una intensitat molt gran. Això s'ha explicat així i és una mica una excusa barata, per entendre'ns, no? Perquè el tripartit no es va anunciar fins ben entrat el mes de desembre i les eleccions, si no recordo malament, havien sigut el 20 de novembre, o el 16 de novembre. Per tant, havien passat molts dies, i al final, doncs, què va passar? Doncs va passar que no volien que després de l'etapa Pujol hi hagués un president que fos de Convergència, que en aquest cas podia haver sigut jo, em veien més jove, em veien amb més possibilitats en aquell moment de que fos una presidència, diguem-ne, llarga, i de totes es van conjurar entre ells perquè de cap manera Convergència pogués mantenir-se en el govern. I a partir d'aquí van fer el primer tripartit.
Vostè es va sentir traït, sobretot per Carod Rovira en aquell moment?
No, traït no, perquè perquè et traeixin has de tenir un pacte previ que s'incompleixi. El que ens va saber és greu perquè, home, podem fer una majoria clarament nacionalista en aquell moment o catalanista en el Parlament, es va triar per part d'Esquerra doncs, fer un altre tipus de govern que era legítim, però, evidentment, doncs, trencava molts esquemes. Era una cosa completament diferent. Ja.
A banda d'això, creu que si Jordi Pujol no hagués pactat amb Aznar el 96, aquell pacte del Majestic, potser les coses no haurien anat així o vostè podria haver estat president aleshores?
Jo no li puc dir això, no ho sé. La veritat és que no ho sé i la realitat és que el president Pujol va decidir fer el pacte del Majestic i no només això, sinó que quan el PP va treure majoria absoluta, doncs ell va intentar que hi hagués una continuïtat en aquella política de pactes amb el Partit Popular, pensant que d'allò doncs, l'autogovern de Catalunya en podia sortir reforçat. Després va venir el PP amb una cara molt diferent, que era la de la seva majoria absoluta, amb un Aznar molt prepotent, era l'Aznar, per entendre'ns, de la guerra d'Iraq, I a partir d'aquí, doncs, simplement, és que no crec que això influís decisivament. Jo crec que el que va influir era una altra cosa, era... Esquerra pensava que no podia fer president de la Generalitat algú que tingués recorregut polític per davant llarg i que fos un adversari directe. I van preferir fer un tripartit on ells es va pensar que Esquerra acabaria sent el partit predominant d'aquell tripartit. Es van equivocar, perquè després això no va ser així. Van acabar sortint del govern, els van acabar traient pel tema de l'Estatut. Per tant, l'operació de voler ser el partit hegemònic d'aquell moment a Catalunya els hi va sortir malament.
Deixi'm que aprofitant aquest moment que estem recordant de fa 20 anys d'aquell pacte del Tinell, fem una mirada també cap a l'actualitat. Li volia preguntar si, veient el que apunten les darreres enquestes, li fa por que es pugui repetir a Catalunya un pacte com aquell ara amb el PSC, amb Esquerra i amb els comuns, per exemple, a les properes eleccions a la Generalitat?
A mi el que em preocupa és que els partits que s'anomenen sobiranistes o independentistes, perdin la majoria en el Parlament de Catalunya. Aquest és el gran risc de les properes eleccions, perquè veient els resultats que han tret els partits independentistes en les eleccions espanyoles i en les eleccions municipals, aquest perill i aquest risc hi són. És veritat que en aquesta pèrdua de suport electoral, diguem-ne que Esquerra Republicana en surt molt més perjudicada que no pas Junts, això és veritat, però la suma dels dos va a la baixa. I a mi el que em preocupa és això, perquè... De què serviria tenir una gran força a Madrid si resulta que aquests partits avui independentistes perden la majoria en el Parlament de Catalunya com a conseqüència del vot dels propis ciutadans?
I què creu que es pot fer per revertir aquesta situació en un temps força limitat?
Doncs jo crec que s'han de fer tres coses que no són gens fàcils, però es poden fer. La primera, que es torni a recomposar una unitat estratègica entre els partits independentistes. Això havia passat fa uns anys enrere. Recordi Junts pel Sí, recordi el full de ruta que en aquell moment es va pactar. Segon, s'ha de tornar a explicar clarament quin és aquest full de ruta i que aquest full de ruta sigui pactat. Mentre cadascú vagi pel seu compte, això doncs perd credibilitat. La gent ho nota i a l'hora de la veritat, quan va a les urnes, també ho fa notar. I tercer, si hi ha una oportunitat d'or per fer una política a Madrid de pressió sobre el govern espanyol i sobretot, més que de pressió, d'aconseguir coses significatives, substancials per a Catalunya, i això doncs, és una gran oportunitat que l'aritmètica ens ha portat a tenir. Si tot això ara es fes en aquest proper any, abans de les eleccions catalanes, jo estic segur que aquest suport electoral milloraria clarament.
Però li demano que em sigui sincer. Tenint en compte els antecedents, tenint en compte aquest trencament del govern entre Esquerra i Junts, vostè veu possible que es recomposi aquesta unitat dels partits independentistes, com vostè ara em deia?
Doncs miri, ho veig pràcticament impossible, però que sigui pràcticament impossible no vol dir que no s'hagi d'intentar. Li posaré un exemple. els mateixos partits independentistes diuen cada dia que en la negociació que es faci a Madrid a partir d'ara s'ha d'introduir un referèndum sobre la solució política per Catalunya. Doncs escolti'm, si això sembla encara més difícil i ho estan intentant, per què no una cosa que només depèn de nosaltres? Jo sé que és molt difícil i, a més, no vull assenyalar ningú en concret, però sé que els problemes venen d'algun lloc en concret, que hi ha gent que especialment no ho volen fer, no?
Acabo. Avui Jordi Turull ha anunciat que Pedro Sánchez i que Carles Puigdemont tindran aquesta trobada cara a cara. Què li sembla? Ja era hora que es trobessin?
Per mi és un signe de simplement de normalització. Vull dir, crec que és bo que es produeixi. Fixi's, si finalment Junts o amb els vots de Junts el senyor Pedro Sánchez és president del govern espanyol, doncs és evident que en algun moment la relació entre el PSOE i Junts ha de quedar plenament normalitzada. I si el president Puigdemont és avui el principal referent de Junts i Pedro Sánchez és el secretari general del PSOE, a més de president del govern, doncs el que té pura lògica és que en algun moment o altre doncs dos socis, com a mínim parlamentaris, que acaben de fer un acord i que volen que aquest acord tingui continuïtat en els propers temps i doni fruits, el que és lògic és que es puguin veure i puguin parlar.
Per tant, creu que s'hauria d'anar normalitzant aquestes relacions, que no sigui una cosa puntual, aquesta trobada cara a cara entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont, sinó que se'n vagin produint d'altres?
Jo crec que sí, vaja, la normalitat indicaria això. Lo normal és que els líders polítics parlin, que s'asseguin, i en aquest moment el que era absolutament incomprensible és que el president Puigdemont el senyalessin simplement com una persona doncs, que amb el que no es podia parlar, una persona que estava doncs, en una posició absolutament radicalitzada, i ara s'ha demostrat amb aquest pacte d'investidura que això no era així. Per tant, es tracta de normalitzar el que ja hauria d'haver estat normalitzada en temps anterior.
Perquè no creu que fins ara no hi havia hagut contacte ni telefònic entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont en tot aquest temps?
Jo estic convençut que des de l'any 17 no n'hi ha hagut cap, fins que la sabata ha apretat tant que resulta que Junts i el president Puigdemont han estat imprescindibles perquè el senyor Pedro Sánchez continués a la Moncloa. I a partir d'allà, doncs, tots els tabús s'han desmuntat, o si no tots, una bona part.
Vostè ja ha tingut alguna cosa a veure amb aquesta normalització de relacions amb el PSOE d'aquests últims temps, d'aquestes últimes setmanes, d'aquests últims mesos?
No, no he tingut res a veure, més enllà de donar la meva opinió, i la meva opinió, recordo que la vaig resumir dient que creia que en aquesta negociació s'havia de ser exigent però no intransigent. Això ja feia entendre que per mi era millor que hi hagués un pacte que no pas que no hi fos.
N'ha parlat d'això amb Puigdemont, és a dir, vostè li va expressar directament a Puigdemont aquesta opinió que tenia vostè al voltant d'aquest pacte amb el PSOE?
Conjuntament amb altres persones, però no per pactar amb el PSOE. Per mi era una oportunitat irrepetible perquè l'aritmètica, que sempre té un punt de caprici, en aquest cas ens havia donat unes cartes boníssimes per intentar fer allò que feia moltíssims anys que no podíem fer, que era tenir una influència decisiva en la política espanyola. I si aquestes cartes les sabem jugar bé, Catalunya en sortirà beneficiada. I no dic només els independentistes, dic Catalunya en el seu conjunt.
De moment no s'ha dit ni la data ni el lloc exacte on es farà aquesta trobada. Vostè confia que aviat una trobada com aquesta es pugui fer aquí a Catalunya, per exemple, o a l'estat espanyol, que Puigdemont pugui tornar per tenir aquesta trobada cara a cara aquí?
Formaria part, novament, de la normalitat, i per tant seria bo que fos així, però en aquest cas em temo que aquest tema de l'amnistia no anirà accelerat, no anirà a marxa ràpida, i no perquè els que han fet el pacte no ho vulguin així, que ho volen, no? El que passa és que ja s'està veient que sortiran doncs, obstacles per tot arreu.
No creu, per tant, que aquest 2024 Carles Puigdemont pugui tornar a Catalunya?
Home, jo espero que sí. Jo espero que durant el 2024 sí. El que no pot ser és immediatament. Jo dic que ho espero. Quan es diu espero, és una esperança. La confiança, doncs, depèn. Ja veurem. Han de passar coses d'aquí en els propers mesos. No sabem quines passaran. El Parlament espanyol hi té una veu molt important en tot aquest tema, i aquí hi ha una majoria, però també hi té la veu molt decisiva el Tribunal Constitucional, i tenen la veu tota una sèrie de jutges que ja veiem com actuen, i poden tenir la veu algunes institucions judicials europees, depèn dels recursos que hi hagin, i té la veu el Senat, que el controla el Partit Popular, i tot això s'ha d'anar veient com es va endreçant.
President Artur Mas, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per fer memòria també d'aquests 20 anys des del pacte del Tinell. Moltíssimes gràcies, que vagi bé, bona nit.
Bona nit, igualment.
Bé, doncs hem acabat parlant finalment una mica de tot amb el president Mas. Segur que volíeu comentar moltes coses, però falta res, un minut i mig per les 10 de la nit, així que us acomiado aquí, Núria Riols, Laura Aznar, Manel Silva, Rafa Garrido.
Moltes gràcies.
Gràcies una setmana més per acompanyar-nos.
I bon Nadal.
Sí, bon Nadal, perquè la setmana que ve no ens veurem, així que bon Nadal i ens retrobem d'aquí a uns dies. Gràcies a tots quatre, que vagi molt bé. Fem una pausa i de seguida actualitzem la informació.
Amb Anna Ballonesa.
A Simon Coll no volem ser els més famosos.
A Simon Coll no volem estar de moda.
Ni estar sempre en boca a tothom.
A Simon Coll tampoc volem fer només una bona xocolata.
A Simon Coll volem fer la millor xocolata del món. Simon Coll, expert xocolaters des de 1840.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Molt honorable!
Quan fa que no parles amb el president de l'Escala? Instal·lem i financem, i fins i tot...